Al matí, a Ràdio Sabadell.
Bon dia, aquí la Beni, com està? La Vidi no hi és, la Vinci com està?
La Vinci, vincidíssima.
Bon any, Montse, que encara no ens havíem saludat.
Bon any.
Com estàs?
Doncs feliç de tornar a estar aquí, sí? De retrobar-nos i de continuar aquest programa tan xulo que parla de cultura i del procés creatiu i que ens fa falta pensar.
Sí, això. Nosaltres intentem despertar aquest esperit crític entre els nostres oients i sempre comptem amb el nostre creador, Ramiro. Bon dia, Ramiro Fernández,
bon
com
dia.
Estàs?
Molt bé, i bon any a tothom, encara que
molt
sigui
bon
una
any.
Mica tard.
Nosaltres anirem saludant els convidats durant encara sí. unes setmanes, no? Hem de ser, doncs això, educats i...
Més que res,
celebrar la vida.
Celebrar la vida, clar que sí.
Clar,
i ens fa molta, moltíssima il·lusió. Tindrem convidats, com sempre, de nivell per reflexionar, per pensar, però estrenem secció.
Ah, sí? Som una secció nova?
No.
Ah, vale.
La secció es diu així.
La cadira sorpresa.
I és que cada 15 dies convidarem un sabadellenc o una sabadellenca singular perquè, doncs això, perquè visiti el nostre imperi i avui tenim, comencem, arrenquem, ens estrenem en aquest repte amb la sabadellenca Marta Pontnou. Ella és assessora d'imatge, articulista, col·labora a un munt de mitjans, ja sabeu, al diari Sabadell, també al Núvol, també a Ràdio 4. I la veritat és que ella és una defensora d'arreglar-se sempre i maquillar-se fins i tot quan portava mascaretes, declara antitietista i segur que no us deixarà indiferents. Bon dia, Marta.
Bon dia. Bueno, la sorpresa és meva de saber que sóc convidada sorpresa, que no ho sabia.
És que estrenem avui aquesta secció.
Saps que no havia vingut mai a Ràdio Sabadell?
Era un deute pendent.
15 anys vivint a la ciutat i no havia vingut mai.
Però s'ha acabat.
Home, ja, perquè m'ha convidat la Barberi, si no, aquí no m'haguessin convidat. No,
doncs,
he entrat
jo sempre dic que aquí som, a Ràdio Sabadell, les portes obertes, si nosaltres ens encanta visibilitzar.
He entrat algun dia per telèfon, això sí,
això
però
sí,
no havia
que
vingut mai.
Al cafè de la ràdio t'havíem entrevistat ja amb la Mireia Sanz, i aquí al matí era un repte pendent. Explica'ns, contenta per això?
Home, molt, 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 molt contenta.
Doncs nosaltres hem de dir que això sí, sempre mantindrem doncs, aquesta filosofia, la de reflexionar sobre un àmbit, i avui tenim un tema que jo crec que ens donarà per parlar i molt, que és la infantesa com a pàtria de la creació. I és que jo crec que els records no només formen part de la nostra part intrínseca de les nostres vides, sinó que estructuren també la nostra personalitat i podríem dir que és aquell lloc privilegiat, no, Ramiro? Des d'on moltes altres coses comencem a aprendre, a estimar, a crear per primera vegada, no?
Sí, sí, són uns records que em sembla que els portem a dintre durant tota la vida perquè conformen una mica la nostra manera de veure les coses en el futur.
La veu interior, no?, que hem parlat tant moltes vegades aquí.
Diuen que és així, diuen que és així, però tampoc, vés a saber, oi, si és veritat, però diuen que sí.
Sí, és un tema molt complicat perquè tu, per exemple, quan ets un bebè o un infant i et trobes per primera vegada una serp, tu no saps com interpretar-la.
Després, clar, perquè fa, la veus per primera vegada.
Després què fa l'infant? Mira la cara de la mare o del tutor. Ara ja són famílies tan extenses que no podem dir. Mira la cara de la mare. I si la mare fa cara de terror, el nen immediatament plora. I si la mare agafés la serpent i la caronés, el nen pensaria que és un gat. Per tant, el fascinant de la infantesa és que encara no tenim els elements per interpretar la realitat.
Això m'encanta, perquè és com si, bueno, realment veiem el món per primera vegada.
Clar, no
mai
sabem,
més el veurem així, no?
No sabem donar-li sentit, no sabem interpretar-ho.
Són els primers sentiments que tenim, són els forts, és com la idea del primer amor, que és el que queda. Doncs són les primeres percepcions.
Bueno.
Vinga, la Marta,
Bueno, clar, ells són artistes.
Sempre te'n recordes,
no?
Ells són artistes.
També depèn de la infantesa.
Que, bueno, també és el dels traumes, eh? També és el dels
sí,
traumes.
Sí, però encara que sigui un trauma te'n recordes, eh?
Sí, això sí, jo pensava que ho deies des de la idea romàntica de, el primer amor és el que...
No.
Bueno, que... bueno, marca molt.
L'últim, eh?
És el millor.
L'últim sempre és el millor. Sí, i el que ha de venir sempre és millor que l'anterior. amb totes la, no, amb tota, totes les passions, amb totes les relacions, amors, sexe, el que sigui, el que ha de venir és sempre el millor de lo que tens, sempre.
Això hi ha una cançó, The Best is Going to Come o algo així, que ho diu, no? El millor està per venir.
Almenys ens dona esperança. Aquest missatge no sé si és cert o no, però almenys
clar, perquè s'ha de ser positiu, s'ha de ser positiu.
I això les persones que estan, que són molt positives, però hi ha les persones que estan agafades al passat.
Ah, sí, bueno, clar. Per això escriuen aquelles coses, aquelles tristors.
Per això pinten aquelles,
per això pinten aquelles merdes fosques.
Això no es tria. Això cada un té el que té i ho ha de portar com a motxilla, no?
Som els melancòlics de la taula, Ramiro.
Va, jo escric coses
simpàtiques,
simpàtiques, divertides, perquè per tristes ja tenim les vides a vegades, no?
Clar. Vinga, va, que
bueno,
segurament...
Un melancòlic no té per què ser trist, eh? És interioritzat, però trist tampoc.
Bueno, però tot el que sigui que ja no pots viure ara... O sigui, que no sigui de... Puc viure ara? No, doncs deixem-ho estar. Perquè si era alegre, també poden ser, no?, records melancòlics alegres, però clar, no els estàs vivint, per tant, quina merda és?
Sí, que els estàs vivint.
De què? Revivint amb
la... Els estàs revivint.
Ai,
i els estàs aplicant a el que estàs
veient.
Però llavors
et frustres perquè no...
No.
Jo el que no pugui tocar i viure i sentir el moment, a mi no m'hi compteu.
La Marta és de viure el moment present.
Ella és pràctica, clar que clar.
Sí, senyor, bueno, està bé.
Per això ens agrada aquest imperi, per aquesta diversitat, sí. Perquè la vida...
I
no?
Tant.
Per melancòlics de pressió, si el tenim tots.
No, ens agrada encabir a tots. A nosaltres ara, doncs, volem afegir una altra reflexió, la de la nostra Big Mama, la cantant de blues, que com sempre us farà reflexionar també.
Hola, bon dia, tingueu. Quina alegria tornar-nos a trobar amb l'equip de Benny Bidibici dels Matins. Molt contenta. Bon any tinguem. I també les persones que ens escolten. Si la pàtria de la creativitat és la infantesa, doncs crec que sí que hi ha molt allà on extreure la creativitat, perquè sobretot doncs, quan els infants creen les relacions i van agafant confiança, doncs aquí és on es pot provocar una manera de ser. Si un infant té una infantesa molt bona, llavors segurament doncs és una criatura molt més feliç i té més autoestima, però una altra persona que ha patit, que la infantesa doncs, ha estat molt desconcertant, aquesta angoixa, molt possible que l'hagi suplert amb imaginació i amb fantasia per evadir-se. Llavors, tant en un cas com a l'altre, pot donar lloc doncs, a... tot un món per explicar les experiències. Recordo, no fa molt abans de Nadals, que vaig fer un club de lectura amb el Julià Guillamont, que era molt interessant, ell parlava del Museu del Joguet, i havia analitzat que hi havia escriptores i escriptors que recordaven molt les joguines quan eren petits i d'altres que no en recordaven gens. Cap joguina ni res. Llavors també era interessant veure com el joguet podia haver estat un refugi per tots aquests infants que van patir en neguit o bueno, una tristesa o una situació complicada d'infantesa. No sé, es va analitzar i es va veure que podria ser, que tingués una relació. Llavors sí, jo penso això, que sí, que la infantesa pot ser la pàtria de molta creativitat, de molts artistes, i sóc d'aquesta opinió. Bé, aprofito també per dir-vos que aquest any compleixo 35 anys en el blues i que estreno espectacle aquest cap de setmana a la Nova Jazzcava de Terrassa. Avui divendres estaré a la Nova Jazzcava de Terrassa a les 10 de la nit amb els Captain Brotherhood. Tenim temes propis i cançons d'algun cover, que en diuen, per passar una bona nit. Us hi esperem. Adéu!
Una bona nit amb molt bona música de la Big Mama. Quanta veritat també en les seves paraules, no? Suposo que també quan ets petit, quan ets un nen, ets més lliure, no? Tens aquesta consciència més neta, més pura, més pròpia, potser.
Inconscient, a vegades.
Més inconscient, no?
També. Inconscient, sí.
No, això... Jo no.
Bueno, no?
No, que... bueno. Jo, per exemple, no. En el meu cas, vull dir, jo la infància que he tingut és una mica de merda. Però, yeah. I per això, saps, ni em recolzo amb els no? Ni amb la nostàlgia, mm-hmm. ni amb els records d'infància, ni res, sinó que
intentes avançar.
Jo vaig endavant, i per això no em...
Sí. Bueno, jo em refereixo, per exemple, si tu ara compares un dibuix d'un nen, mm-hmm. amb una obra feta conscientment, sempre veuràs en el dibuix d'un nen una desinhibició.
Sí,
una inconsciència,
lliure, no?
Sí. I una espontaneïtat i tot això.
I, que... Però també depèn, del tipus de o de pares que hagis tingut,
no,
o d'això...
No, però
de...
un nen abans dels 3, dels 5 anys, així,
això, sí,
veuràs
això
que
ser.
Són dibuixos amb una gran llibertat i una gran desinhibició. Mm. I esclar, aquests...
És com que no tens aquell sensor, no?, que et va
ja
dir...
No hi ha doncs,
així no es dibuixa
ja.
O no saps...
És gairebé com un acte de fet sí. per necessitat sense pensar gaire.
Esclar,
aquestes qualitats que té l'obra d'un nen petit... Són unes qualitats i uns valors que a l'art del segle XX ha intentat agafar com a grans valors i aplicar-los, no? Si, per exemple, veiem l'obra del Miró, que ell sempre va dir que havia estat tota una vida per tornar a pintar com un nen, que això, en el fons, el que vol dir és que ha necessitat tota una vida per desaprendre tot l'ho après i tornar a un estat de puresa, no? És clar, són uns valors que s'han aplicat i s'han fet servir moltíssim en el segle XX, que en el fons és aquesta idea com de partir de zero, no? La idea aquesta
sí.
tan maca.
De la saviesa de l'infant.
Que existirà o no existirà, perquè tots partim d'una cultura, però bueno, és aquesta mena de pretensió volguda de voler-te despullar de tot l'après i arribar a aquest estat de puresa. Sí, veiem, veiem, per exemple, l'obra del Paul Klee, que també buscava aquesta cosa tan essencial, que quasi bé són signes, és cosa molt, molt elemental. Uh-huh. I tot això són uns valors que crec que... O sigui, quan parlem de l'estat d'innocència que ens agrada és perquè és portadora d'uns valors que li apliquem nosaltres, que fem servir i ho apliquem llavors a la nostra manera de fer. O voldríem aplicar la nostra manera de fer, que hi arribarem o no, oi?
I tant. I també això... Em recorda molt el Nietzsche diu una cosa molt bonica, que a la vida estem en diferents etapes. La primera etapa és el camell, que va carregant-se, i arriba un moment que ja no pot més. I surt el lleó, i ho trinxa tot, i diu, fins aquí, a la merda, que diria la Marta. A la merda!
Ara, jo estic aquí, diguéssim.
El lleó, i després del lleó ve l'infant, que juga, que viu de manera, doncs, amb la
més
saviesa, amb la saviesa innocent. O sigui, el que és bonic de la vida és que les experiències no et facin ressentit, sinó que
clar.
Et mantinguin la innocència.
Però, com deia la Marta, també depèn de cada infantesa, no? I de la motxilla que va carregant
no
el camell,
cada,
no?
No depèn de cada infantesa.
El que està dient és ella arribar a aquesta cosa, no? Potser, per exemple, el perdó, no? I que llavors potser a través...
Jo també he tingut infantesa de merda, per exemple, i hi ha una frase molt maca de l'Albert Camí que diu: el sol que va reinar sobre la meva infantesa em va privar de qualsevol ressentiment. I potser no va tenir, però és igual. Encara que tinguis uns pares i tothom que hagi llegit la memòria de l'aigua sap que la meva infantesa també va ser una merda, però, però després també t'ensenya a estar sol, a tenir recursos per tu mateix, a llegir, a tenir un bon interior. Jo veig nens que ho tenen tot i que no tenen, per exemple, la possibilitat d'avorrir-se i de pensar... i que desemboliquen un regal rere l'altre i estan en un estat de nervis i de, bueno, què hem de fer, què hem de fer, què hem de fer, on anem, no sé què. I dius, ostres, a mi potser no em feien ni cas, però potser em van donar un altre patrimoni, no?
Per potser exemple, et deixaven avorrir i, en canvi, avui dia, no?, els nens han de
exemple,
fer 50.000 coses i al final, doncs, no tenen potser...
Que no és
no,
el que
doncs
visquis,
aquesta...
és el que interpretes del viscut.
Yeah.
És el sentit i pes que al final li donis.
Anem a veure què pensa també doncs, una altra sabadellenca, la pianista, compositora Laura Andrés. Bon dia, Laura.
Bon dia. Vull estar a l'estudi, vull estar aquí.
Vine, la cadira sorpresa,
la
no?
La cadira, encara tenim una cadira buida, eh? O sigui,
a
que
mi
pots
no,
venir.
Perquè no hi ha la Jordina, normalment.
Escolta, digue'ns, explica'ns en el teu cas. Trobes, doncs, això, en la infantesa, aquest refugi, aquesta pàtria per la creativitat, per la creació...
És que ara estàveu parlant de tot això i anava pensant, sí, sí, ho comparteixo. No, això no. Sí, tota l'estona estic pensant això i crec que, mira, crec la infantesa no sé si forma part de la pàtria creativa o no, això suposo que cadascú té la seva manera de sentir-ho, però el que sí que és cert és que com a adults ens passem tota la vida tornant, buscant aquesta cosa. I què és el que té la infantesa que té aquesta capacitat creativa? Per exemple, no sé, és que a mi em venia al cap, les formacions que es fan a nivell de professorat de música, a tu et posen en un conservatori, tens un títol i saps tocar molt bé un instrument i tal. Quan et poses a ser de profe, llavors et foten en un curs de formació i et diuen, va, anem a fer el lleó. I tots per allà fent el capullo, perdó,
sí, saps? Sí,
tots
sí.
Allà saltant i no sé què, i surts d'allà en plan, he fet una cosa brutal, he fet un curs increïble. T'asseus amb rotllana i t'imagines que treus d'un sac que no existeix un paraigües, no? I que amb allò fas no sé què. És a dir, busquem connectar amb aquest nen. Si fas un curs de teràpia o programació neurolingüística o Gestalt, qualsevol cosa així, diguem, de formació humanística o això, fas exactament el mateix. Ballar, sentir el cos... Què ens passa com a adults? Que estem modelats i formatejats per una realitat, per un entorn, perquè ens han dit que l'aprenentatge a nivell cerebral és el millor que hi ha, ens anem al món de les idees, ens desconnectem del cos i ja està. Llavors hem d'arribar a la creativitat a través del pensament. I aquí és on hi ha, jo crec que hi ha una limitació, perquè hi ha un camí, coneixem un camí. Llavors, per explorar altres idees, ens anem d'anar a altres llocs i s'arriba fent coses molt típiques, pròpies del món de la infantesa, o fent descobriments, no sé, apuntant a cuina, o fent coses que no has fet mai. Llavors, el nen el que fa és descobrir el món. I una mica és el que hem de fer, descobrir que el nostre món no es limita només en aquest món del pensament i el fer les coses que com a adults representa que hem de fer i tenir títols nobiliaris. No va per aquí, no? Llavors, el nen té aquesta cosa de curiositat, el que comentàveu de la ingenuïtat també, de que són ingenus i que tot el món està per descobrir, però també els nens també són pillos i també són trapelles i tenen puteria i també es diverteixen i també busquen escandalitzar i també busquen pujar les teulades i altres potser s'ho miren i decideixen tenir això, anar cap al món interior, no? Vull dir, jo he sigut per molts anys, he tingut nens que ells sols els veus que estan en el seu món, no? I que estan allà, i altres que estan tota l'estona volent descobrir i tocar i d'això, no? Llavors aquí jo crec que és on hi ha la riquesa que als adults ens falta.
Per això, no? Doncs, moltes vegades molts adults intentem tornar doncs, a aquell refugi que va ser la infantesa, no? Per continuar sí, doncs, sí. Alimentant aquella curiositat que teníem de nen i no perdre aquella il·lusió. Per cert, Laura, demà tenim una cita, no? Perquè actues a Luz de Gas.
No, demà no.
A l'abril, perdona, el 21 d'abril.
El 21.
T'he vist aquí a la xarxa.
Amb temps, que tinc les entrades.
Entrades.
Com que sóc tan despistada, dic, aviam si m'he colat jo.
No, m'he colat jo, t'ha fanejat la xarxa.
Hem de conèixer, Laura.
Sí, igualment.
No, igualment no, que ens hem de conèixer, dic.
Ah, que ens hem de conèixer ja, però jo he sentit un plaer conèixer. Dic, jo,
Un plaer però, també, però vull dir que...
Però ens hem de conèixer, home, de veritat, no?
Sí, clar, físicament. Hem de fer una mena de grup de dones poderoses, de Sabadell.
Sí. Jo he començat, ja, vull dir, amb això, amb aquesta idea.
Sí o no?
Ella pot ser la pròxima invitada.
Sí, clar. Vols venir, Laura, el divendres que ve?
Espera't un moment.
Aquí venen rodant.
No, d'aquí 15 dies.
Rodant en directe.
Aquí fent un atracament en directe.
No, Laura, va, no et vull fer aquesta marranada. Ja buscarem un divendres.
Laura,
busquem un divendres.
Exacte, una abraçada gegant.
Un petó.
Igualment,
molts
petons.
Vinga, un petó. Adéu, bonica.
Clar, Ramiro, tu sempre portes molts apunts, no?
Sí, perquè sempre tinc por de quedar-me en banc.
Mira jo com vinc.
Ets molt valenta, eh?
Amb l'actitud, Marta, tu ja portes l'actitud i la contra.
Això que ha dit aquesta noia, com es diu?
Laura.
Ai, la Laura, perdó. Aquesta idea de la curiositat i tot això, crec que és el que més ens... Almenys els que ens dediquem al món de la creativitat, és el que sempre anem buscant, no? Aquesta curiositat i tot això, i aquesta idea com innocent de tornar a veure les coses per primera vegada com si no les haguéssim vist mai i d'una manera nova. És clar, el món de la infància, en aquí veiem reflexat tot això, que a vegades també és estereotip, eh? Perquè, vés a saber, el món de la infància també és cruel, eh? És bèstia.
Sí, ara ho deia també.
Aquella ho deia. Però, bueno,
a vegades no cruel, però també doncs, això, sí, no? Aquella, sí. Doncs...
moltes vegades doncs, que ets entremaliat,
possessius,
no?
Sí,
i són malparits, perquè quan agafen un pobre de dèbil són com les gallines,
jo,
li piquen el cap.
Jo i la Verderi tenim experiència.
Mira, per això hem sortit tan bé.
Per què
pensa que això també dona una altra visió?
Clar, era l'experiència. De tot
s'aprens.
No forta, i et dona una altra sensibilitat. Dona una empatia pels dèbils.
Però tu no desitjaries... Sí, però jo no desitjaria tornar-hi a passar. Jo hagués preferit tenir una infància...
Igual no estaries... La dona que ara escriu, que
això
fa tantes
clar,
coses.
Això està clar, qui sóc per el que he viscut, clar. Però tampoc no tinc ganes de que, per exemple, les meves filles passin per un bullying.
Això no, ningú.
Ningú, és que ningú hauria de passar per un bullying. Perquè també poden ser dones fortes. O sigui, també és una mica aquesta idea que tenim malentesa de que tota la merda et fa millor, no?
Com
pues
el Danúfer.
No, pues igual no, igual si tots fossin bones persones i fossin... perquè nosaltres en vam sobreviure, però també ens podríem haver suïcidat, per exemple.
Per exemple.
No? També podríem haver agafat una depressió... ens podríem haver lesionat, o ens podríem haver mort, o ens podríem haver matat, no? En el pitjor dels casos.
Sí.
Per tant, no sempre tot el dolent et fa fort.
El que passa que amb això jo sóc de marcel·liana, en el sentit de Maria Mercè Marçal, que sabeu aquella divisa tan important, a l'atzar agraeixo tres dons, haver nascut dona de classe baixa i no ser oprimida. Per què ho va dir això? Perquè una oració jueva, i també Tales de Milet diu el mateix, que a l'atzar agraeixo haver nascut home i no dona, del poble escollit. O sigui, i ella mira i diu, soc tot el contrari del que hauria de ser, però reverenciar o regraciar el teu punt de partida, sigui el que sigui, això és molt important a la vida. Dir, vale, d'acord, hem passat per aquí, però ara estem aquí.
Sí,
què fem,
clar.
Marta? Pues endavant.
És una manera de conformar-te, està molt bé.
No, de dir, és el meu punt de partida,
el que
sigui és el meu... Oi, que tinc camí?
És el que
doncs
hi ha.
Endavant.
És una manera d'estanar també tot el que he viscut d'alguna manera, però sí que està clar que jo no desitjaria tornar a passar pel mateix.
Però un cop passat, aquí estem.
Això sí.
I cap endavant, no?
Sí.
Com aquest programa, que continuem avançant i tenim doncs, més veus. Ara també és d'un altre músic, també compositor i escriptor, el Jordi Campoy. Bon dia, Jordi.
Bon dia, què tal, com esteu?
Molt bé, com cada 15 dies reflexionant, pensant, intentant aportar doncs, a idees als nostres oients, avui doncs, a reflexionant sobre la infantesa com a pàtria de creació. Què en penses? Tu com a músic, com a escriptor també, que hem de dir doncs, això, que ets autor també de La noia del violoncel i la cantant de Fado, digue'ns, tu com ho veus aquest tema? Què en penses?
Jo quasi que parlaré, més que com a músic o com a escriptor, parlaré com a nen, perquè jo tinc molts defectes però tinc una gran virtut, que és que sóc molt infantil. Llavors jo he intentat mantenir aquell any que tots tenim a dins, no? Que els nens són creatius perquè són verges de prejudicis i tenen una imaginació pura perquè no ha passat pels sedars del coneixement. Quan ens fem grans, la vida adulta mata el nen. Diuen, no facis això que ja ets gran, no? I aquesta és la gran llàstima. Jo penso que hauríem de guardar-nos una estoneta cada dia, encara que fos en privat, per ser nens, per saltar i ballar i cantar i fer les timpleries que no ens permeten fer quan anem a la feina, no? I jo crec que un dels grans fracassos de la humanitat o de la vida moderna és això, és matar el nen,
De fet, també l'altre dia vaig llegir a Erasme de Rotterdam, que deia també que sempre som nens, però durant una etapa adoptem un posat d'adults i després, quan ja som grans, ens traiem les màscares i per això tornem a ser nens.
Sí, jo penso que els grans invents, per exemple, imagina't que un dia algú va dir, t'imagines que poguessin volar? Suposo que em diria, aquests vols, com vols? Com és impossible volar? Però clar, els grans invents parteixen sempre de la mirada d'un nen, d'algú que va dir, doncs sí, que igual un dia podem construir un avió i volar, no? I jo penso que això, a més, la creativitat és com una dinamo, que no, quan més en gastes, més en tens, no es gasta, de més, és com l'energia, que com més en gastes, més en tens. I penso que la creativitat és una miqueta això, també.
I Jordi, no sé si tens alguna activitat, algun repte que ens puguis doncs, això explicar en el calendari. Com es presenta aquest 2023?
Home, jo penso que es presenta bé. Tinc una novel·leta acabada, que encara no em puc dir res, acabada i entregada.
Sí.
I esperem que vegi la llum, no sé si potser aquest any ja veurem cap a finals. Està per veure, encara no en puc parlar gaire, però esperem que aviat...
És a dir, que potser per tancar l'any ens portaràs una nova proposta editorial.
Podria ser. Aquestes coses no val la pena...
No fa de mal dir, gaire, no? Posar...
Fa de mal dir, sí. Però podria ser, podria ser. Estic doncs... treballant molt i bueno, endavant, seguim avançant, tant com a músic i sobretot com a escriptor.
Doncs una abraçada, Jordi.
Una abraçada.
Moltíssimes gràcies.
Cuida't, que vagi molt bé. Que vagi molt bé. Adéu. És interessant també això, aquestes reflexions que feia el Jordi, no?, en aquest sentit.
Sí, molt, molt, perquè torna a parlar d'això, del tema aquest, de que amb la creativitat, a l'estat aquest de, diríem, de despullament del coneixement, pot ser molt bo, perquè a vegades el coneixement són convencions. Poden ser-ho, moltes vegades ho són, i anar-te despullant d'aquestes convencions, doncs, és el que porta, diríem, un coneixement, diríem, nou o pur, o no convencional, no?
També és veritat que aquesta mirada, alguns artistes, creadors, la busquen
sí,
i fan
veritat.
El ridícul, espaterrament, perquè, bueno, clar, sí. volen partir de zero, no miren la tradició, no miren tot el que s'ha fet, se les donen d'originals i fan més el pena que una altra cosa, perquè diu, ai, que la meva mirada... I penso que vivim en una societat...
Molt ensimismat.
Ensimismat i autorreferencial, i a més que dius, però si això està més vist que el papo. I pensen que com que són com infants, que parteixen de nou. Per tant, en aquest sentit és molt bona mestra, la Maria Mercè Marçal, que parteix de la tradició, que coneix, ella sabeu que escrivia amb sextines... Sí. De casíl·labs i era una gran coneixedora de la tradició per portar-la a llocs nous. Però en filosofia sempre es diu, per exemple, no pots parlar d'un tema sense que hagis vist tot el que han parlat d'aquest tema anteriorment. Per tant, no pots afegir una paraula més. Per tant, aquesta mirada, no, jo sóc lliure, faig el que em surt.
Pues
el que et pot sortir pot ser un autèntic...
Pot ser molt naïf.
Un vòmit teu és una cosa molt autèntica.
Clar, és que me'n vaig una mica complexada, perquè, clar, Marta, amb tots aquests artistes, jo aquí com a creadora,
Marta, escolta, tu també ets creadora d'estilismes, d'imatges, a l'hora de comunicar.
A mi també em surt des de la infància, diguéssim, però des de...
Des de l'entranya.
Des de l'entranya. Sí, no, direm entranya.
Però tota aquesta idea que deia la Montse...
Perquè explico una miqueta sempre el que vols.
El que vols. Escolta, i aprofitem que tenim la Marta aquí, no? També, perquè jo la vull conèixer per una vegada que ve a Ràdio Sabadell a l'estudi 1. Clar, perquè m'imagino que també, doncs...
Que ets feliç estèticament.
Clar, perquè tu dius que tinc els artistes, però tu també ets artista a la teva manera. Home, sí, perdona, a l'hora de...
A veure, la paraula artista s'està generalitzant molt, eh?
Escolta, que la roda també és art, que
és una art.
Tot és art.
A partir de les 12:20 entrevistarem una sabadellenca, una joiera, la Mariona, que realment, doncs mira, també ha estat finalista als Premis Gaudí, amb les joies que portaran algunes de les actrius i dels actors, i realment, quan ens parlava, doncs això de com crea, no?, com després doncs aquell outfit, aquell doncs, disseny, no?, acompanyarà les seves joies. És tot un art, també.
Sí, art i artesania.
Hi ha
una cosa és l'art i l'altra és l'artesania.
Però la joia sí que pots fer el que vulguis.
Amiguets.
Bueno, però
bueno,
que
ara
toca,
ens posarem aquí amb la pinça al nas. Escolta.
Tu ara com...
No,
deia,
però...
el micròfon tancat,
no,
és una cosa...
No.
El que deixa que ens defensi ara, home. Però bueno, la joieria, ella fa el que vol. I llavors la gent decideix si suposo o no. Clar, jo m'he d'adaptar a la gent, als gustos de la gent.
I als cossos de la gent.
Jo, que sàpiguis que també fa el cos que tingui, alt, prim, gras, m'és igual. Jo, saps? Que no em condiciona mai.
És la teva partida? El punt de partida és aquest?
El punt de partida sí, però jo no...
No els fas fer dieta?
Mai. Perquè el cos és el que és. Jo creo
un
look sobre el cos que tu tens.
Veus?
Jo no intentaré canviar-te ni dissimular-te res. O sigui, una cosa que a vegades em diuen és què puc fer per dissimular? Dic, comences malament. O sigui, tu tens el cos que tens i te l'has d'acceptar.
Treure partit?
No, treure partit tampoc. És el cos que tens.
Acceptar el cos que tens, no?
Sí, és posar-te roba sobre un cos que tens. Has de partir d'acceptar tal com ets. I si no t'agrades, ets tu que no t'agrades, canvia'l. Però no et lamentis. O sigui, jo no vull que la gent se'm lamenti de, ai, què faig per... menys pit. Bueno, tens el que tens. T'agrada? No. Canvia'l. es pot canviar. Si no vols canviar, doncs...
Els feies mirar despullats al mirall, eh?
No, això és el que et dic, que això és una entrevista va sortir.
Que ara m'ha sorprès.
Quin seria el look perfecte per una persona? Sí? El look perfecte per una persona seria que tu et miressis davant del mirall despullada i diguessis... Aquesta sóc jo. No m'agrado, sóc jo i m'accepto. Mm-hmm. Saps? Aquest és... A partir d'aquí, quan les persones s'accepten veient-se despullades, que no fugen, que no s'amaguen, que no es volen camuflar res, llavors tu pots posar-li sobre el que vulguis perquè es veurà preciosa una persona, tingui 40, 50 o 150 quilos. Si aquesta persona ella es veu bé, en clar, qualsevol cosa... Saps que hi ha gent que diuen, és que tal, tot li queda bé.
Sí.
És que tal, tot ho llueix.
Tu i jo, és Ramiro, sí, és el nostre cas.
Vale. Sí. Doncs aquestes persones que són així és perquè elles realment es creuen tant que el que porten ho porten a gust, sí, i no seran persones amb uns cossos normatius o que la... No,
els cànons de bellesa,
els cànons de bellesa,
no?
Són adequats, no. O sigui, són persones que es creuen que realment que els seus cossos són els millors i és el que ha de ser.
Mira, tornant a la infantesa, menys... des de petits ens haurien d'ensenyar doncs, això, a acceptar els nostres cossos.
Hi ha una feina superimportant, que és la de nosaltres mateixes, fins i tot, una cosa que fem molt malament, no, les mares, és d'autoodiar-nos i que les criatures ens sentin autoodiar-nos. O sigui, si algú voleu fer per la societat, no, que vegades, que facin més cursos a l'escola de no sé què, no, o sigui, comencem per casa, només que no ens sentin a nosaltres, dir-nos les barbaritats que ens diem a nosaltres mateixes, de, oi, que gorda que estic, oi, quines cames més plenes de cel·lulitis, jo no em puc posar banyador aquest any perquè mira quina panxa m'ha sortit, jo no baixaré a la platja en biquini perquè... Aquest autoodi tan bèstia que fem sobre nosaltres mateixes, si ho senten les nostres criatures en aquests estadis de fins als 5 anys on veuen les seves mares, no veuen si les seves mares són gordes, primes, altes o rosses. Són
deesses,
les
seves mares.
Són
unicorns.
Si tu comences abans dels 5 anys hòstia, que gorda que estic, mira quines cames, jo no em puc... Això ho senten. Això ho senten perquè no us passa que a vegades dius, hòstia, estàvem parlant una cosa al cotxe i ho han sentit, no? I estàvem parlant de no sé qui, i es posen a la conversa. Doncs això et senten, saben que tu odies el teu cos, saben que tu no et veus guapa, saps que... Llavors això per ells és un gota a gota per l'autoestima pròpia i per jutjar els altres. Després arriben de l'escola i diuen, ha dit gorda no sé qui. I dius, ai, però si a casa això no ho diem mai que tal és gorda. No, però tu has dit a tu mateixa. Llavors ell, amb el seu... No, amb
aquestes són esponges. És que són esponges, són esponges.
Si la meva mare, que és així, està dient que és gorda, la meva companya de classe, que és així, també és gorda. Per tant, li dic gorda, perquè com que la meva mare s'ho diu ella mateixa, no? I això és la primera llavor, no?, que hem de vigilar perquè després no tinguem 43 anys...
I frustracions i problemes.
I la talla no, i la meva companya és més prima, i mira, ella tot li queda bé perquè és prima i mira que guapa que ets tu i mira jo com sóc. Bueno, som com som, però si ens ho creiem que som els millors, hòstia, podem dominar el món. Perquè els
no
homes...
No cal creure't que ets el millor, eh? Normal, no podem anar
no,
ni amb una
per què no?
Ni una autoestima tan alta ni una autoestima de merda. Jo vull anar normal.
Que difícil trobar l'equilibri, no?
Normal.
Que difícil
trobar l'equilibri. No, això de l'autoestima a tope no estic d'acord. No.
Aquests homes que manen a les seves panxes, els seus puros, les seves papades, aquests homes que manen...
Ells estan contents, eh?
Ells creus que ells fan, es fan body shaming? Que ells es miren i diuen, oi, mira,
no,
igual...
No, body shaming no sé si se'n fan, però... que no vull imitar-los també.
Que les dones ja els agrada que estiguem dèbils i que siguem insegures i que no ens agradin les nostres coses i que ens odiem, perquè mentre fem això, no manem.
Això
perquè
com que ens estem entretingudes amb l'estètica.
Vols dir que vagis això?
Sí, perquè tu una no sé. Perquè a tu et debiliten. O sigui, tu, si no et sents segura, què vols anar a manar si tu no et sents segura amb
home,
el teu cos?
Home, jo la meva dona prefereixo que estigui molt contenta amb ella mateixa.
Afortunadament, i molts homes tots també pensen.
Escolta'm,
així.
Escolta'm, tota aquesta acceptació del que un és, és, en el fons, és la base també de l'obra d'art. Per exemple, tots els artistes, la gent que es dedica a això, parteix de la base de que de les mancances en fa virtuts. Per exemple, si no, tots faríem la mateixa obra.
Exacte.
O sigui, que un, per exemple, el cas d'un... El Picasso era mal colorista, no? Doncs va treure profit a no dominar el color i va sortir l'obra que va fer.
Fent-ne del defecte
de l'error,
virtut.
No?
Defecte
de
virtut. O sigui, l'acceptació de les teves condicions.
Però ella no va per aquí, no va accentuar o dissimular el que tu tens malament.
Sinó acceptar-ho.
Sinó acceptar-ho.
Com ets.
No,
acceptar-ho, canviar-ho.
Exacte.
Sí. El que no vull són lamentacions, el que no vull és... O cobrir-se, no. Busca'm alguna cosa que em vegi prima. No, senyora, ets grassa, però no passa res. perquè és que pot ser igual de guapa.
Clar que sí.
I pots fer igual
sí.
de goig amb uns sí. premis Gaudí, sent així com ets. Sí, l'únic és que has de fer és que tu has de creure i que has de portar el vestit que et posis amb tota la seguretat del món.
I
el
quan
que...
portes aquesta seguretat, aquesta actitud, realment el look funciona.
La resta de gent hi veu.
Hi ha la naturalitat, surt amb una ho portes amb una naturalitat i una manera sí. que dius, és que no podia
també
anar d'una altra manera.
També és maco passar una mica de tot això. Un par, també, un punt, no? De dir, bueno, jo sóc també el que dic, el que penso,
sí,
a les lectures que faig, els amics que tinc, les persones
però vivim,
que estimo,
vivim,
les que
n'hi ha...
I per conèixer la meva autèntica bellesa no em podràs veure amb un cop d'ull.
Clar,
ho sento.
Però a vegades...
Soc massa rica per,
però a vegades,
per un cop d'ull jo.
Estètica,
m'has de donar temps, no?
La pressió estètica fa tant mal i va tant per sobre de tot sí, això sí. que la gent s'enfonsa.
Clar, clar, perquè vivim en el món de...
Ja no
ho dic jo, que treballo a la ràdio.
Dels 40 i pico, sinó
aquí
que
parlo
de
que...
bonic, que jo 50 de... i pico.
Però parlo de nenes de 15, nenes de 8, nenes de 10, de 13...
No, que... Però vivim, lamentablement, i ho dic jo, des de la ràdio, que és el mitjà que m'enamora, que vivim en el món de la imatge. Mm. I que ens agradi o no, és molt important, i per això doncs, suposo, clar, tu ho saps, i en el món, ara estem parlant de l'art, però en el món de la política, per exemple, també com et presentes, com et veu, no? La societat.
És que fins i tot la persona que diu que no es preocupa de la seva imatge, se'n preocupa, perquè surts de llit, no? Et rentes la cara, sí, pues, això té més imatge. No, és que em poso qualsevol cosa, és igual, però qualsevol cosa la tries, la tens.
I et defineix.
No, és que ho tinc tot igual, no? Mark Zuckerberg té tot igual, sí, però és que ha de fer un esforç. Per tenir-ho tot igual i posar-se cada dia la mateixa roba, ha de fer un esforç, perquè segurament que un dia li agradaria sortir pues, en pijama o despullat. I també ha de fer l'esforç. No, és que em pentino, no? Ah, és que no em tenyeixo les canes. Sí, bueno, no te les tenyeixes, però te'ls talles el cabell, però potencies aquestes canes.
I et poses
canes.
Com si com un periquito.
Un periquito.
Em poso una metxa vermella.
Una metxa com un periquito.
Però escolta, quedava molt bé amb el llacet, en els Premis Josep
Pla.
Sí,
ho vaig veure.
Ah, perdona.
I les ulleres, tu també sempre, és el teu toc, no?
Però veus?
Que t'estigueix també, és la teva part.
Però tu, veus, però tu volies no arreglar-te com les altres dones cis heteros
normatives
amb els seus vestits, de tal, però tu també vas fer l'esforç de buscar un trapijaqueta, una cosa més masculina, un gènere masculí... Bueno, però ho vas fer, no? Doncs això també, aquest esforç és també estètica.
Al final és la teva carta de presentació, també. Molt interessant. Avui, com sempre, m'ha agradat molt quan hem trucat a la Laura i deia, és que fèieu un argument i pensava, estic d'acord amb això. Després canviava, perquè per això ens agrada aquest imperi, perquè anem doncs ampliant mirades, opinions i no passa res si anem canviant, no? Som també les nostres fruit de les nostres contradiccions, no? Montse, és el moment també de demanar al nostre regidor les prescripcions, que m'imagino que aquest cap de setmana també la ciutat bull d'activitats, de propostes. Carles de la Rosa, bon dia. Bon dia, Carles.
Sí.
Molt bon dia.
Com
va? I bon any, que no havíem parlat encara.
Bon dia, com estem? Molt bé. Estic ara aquí amb una reunió que avui he hagut de fer una mica de cintura.
Doncs explica'ns a veure quines són les propostes que hauríem de, doncs això, d'anar a veure aquest cap de setmana a la nostra ciutat de Sabadell.
Doncs mira, aquest cap de setmana el començaríem avui sobretot amb la faràndula, amb la sinfònica que tenim al Bolero de Ravel, que és un concert que crec que és evident que, doncs, que serà un èxit absolut. Després també tenim el que són sales de des de gestió privada, doncs tenim la possibilitat d'anar a veure Dos Arts, per exemple, a la Bàscula. Estan fent un dels tallers de teatre d'insomni també que fan al Rei León. Tenim música en viu, tenim els Pastorets també de Teatre Sant Vicenç, i tenim un concert de diumenge que penso que és molt interessant, que és l'Adeu Paz, que és el Festerbo, que s'acomiadarà dels escenaris i que fa el penúltim concert a la Faràndula i després s'anirà a Palau de la Música, i en allà doncs, ja podrem acomiadar definitivament aquesta formació, doncs, que ha donat pràcticament tot el contingut del cançoner català de que són grups d'esplai i grups d'escorta, i etcètera. No? I, per exemple, són els que van introduir les cançons tan importants com el Cumbayà en la nostra història una mica així d'adolescència, o el Paz, que era un drac màgic. I seria, sobretot, aquesta una mica la programació més associada de teatres. I en espai públic, per exemple, tenim un tema que passa a mi diumenge, que és el vermut que fan a Cultura, amb la Mola Serra Lleó, fan un assaig obert, doncs per començar a escapar motors ja de cara a tot el que vindrà a partir de primavera
amb la cultura popular. I això seria una miqueta així el resum més rapidet de que podem trobar aquesta setmana de programació.
Doncs déu-n'hi-do, com sempre la ciutat demostra que hi ha propostes per a tots els gustos. Una abraçada, regidor, que vagi molt bé, molt bon dia.
Moltes gràcies, bon dia, adéu.
Molt bon dia, i escolta, ja que parlem de prescripcions, Marta, que també volem fer spoiler, perquè tens proposta, un nou llibre, no?
És, sí, surt el 2 de març, ja el podreu comprar totes i tots el 2 de març. L'he escrit amb la Laura Fa. L'hem escrit ella i jo, la periodista, suposo que la coneixeu, sí. I això, espero que... Es diu Els pecats de la Xona i altres coses que la Moreneta perdona.
O sigui que... només amb aquest títol ja m'has captivat.
Moreneta, què has fet? He fet un pecat de la Xona, això? La Moreneta te'l perdona.
Exacte, tot el de la Xona la Moreneta perdona. Per tant, que fas, que... Ja veureu, a veure si us agrada.
Home, jo crec que ja
el títol té bé de gust llegir-lo.
El títol és tota una declaració d'intencions, sí. I jo crec que segur que heu gaudit molt, no?
Molt.
Digues un pecat de la Xona, digues un. Moreneta, perdona.
Digue'n un.
Bueno, per exemple, no voler estar amb les teves criatures un diumenge al vespre.
Això és un pecat de la Xona?
Sí, perquè
això
és una cosa, sí? Com a mare, que et fustiguen aquestes d'això.
Quina decepció.
No, hi ha més coses. Bueno, ja ho veureu. Hi ha més coses.
Es nota que no són mares, eh? Es nota que no són mares, perquè a vegades...
Això és el gran pecat de la Xona. No vull estar amb les criatures el diumenge al mes.
Home, no queda gaire bé.
Per fer,
no?
Què? Aquí, a la part.
Ho haureu de llegir. Per anar a missa d'avui, ja et dic jo que no.
Fer punt, no crec que... critiquin. Doncs, escolta, t'emplaço a partir del 2 de març també, ja parlarem.
Sí, ja vindrem. No? Vindrem totes dues, sí.
Clar, m'imagino, on gaudeixes més? O per què triar? Escrivint, creant estilismes...
Al bar. Jo sou molt d'anar al bar. Aquell llibre l'hem escrit als bars. Als bars i una mica alegres. Sí, sí.
Alegre com madre.
Sí. Dies un go celebrar la vida. No, clar. Celebrar la vida. Jo passant-m'ho bé, que la vida ja és prou curta. O sigui, que passant-m'ho bé i fent coses, això, que altres senyores dirien que són pecat.
Visca els pecats.
Els pecats banals.
Et criticaran igual, o sigui, que fes el que vulguis i el que t'agradi, sense fer mal a ningú. Nosaltres també, doncs, ja teniu el tema per d'aquí 15 dies?
No. Sí.
Heu pensat? El silenci.
La importància del silenci en la creació.
Mare meva.
És que veus a nivell, Marta?
Això sí. És l'únic que necessito per escriure.
Ens faràs un àudio, no? En el bar no el trobarem, sí. Aquest silenci.
Es fes
no.
Un àudio, va, fes un àudio.
El que ara?
O no, però no, deixa
la pobra.
Ah, per mi, pel silenci. No, jo necessito...
No, què ens faràs?
Jo per escriure necessito silenci, això sí, també sí.
Però si estàs als bars...
O em poso... No, o em poso música reiki, música...
Reiki?
O jazz instrumental. A mi que no em toquin guitarra. Jo l'únic que necessito a la vida és que no em toquin les guitarres. Guitarres. No ho suporto. Qualsevol mena de música que hi hagi una guitarra, no ho suporto.
Bueno, som de pazos i filies, eh?
Doncs, mira, curiós. El silenci és un bon tema, i més en aquesta societat tan sorollosa.
I que la gent no canti. O sigui, no suporto que la gent canti i que hi hagi guitarres.
Doncs imagina't que visquessis a Barcelona i tinguessis un pàssaro cantant tot el dia allà al carrer. Què faries?
No, ui, no.
I que et convidarem a una cosa de flamenc.
Flamenc. No podria.
Escolta, Bardelli, per la presentació del llibre, unes bones guitarres.
Flamenquillo, Marta!
No suporto.
Però és veritat que necessitem a vegades d'aquest silenci, no? En aquesta societat amb tant de soroll, no?
Ah, bueno, els que ens dediquem a això i estem tot el dia en silenci.
T'he imaginat ara a l'estudi, Ramiro, en silenci. No poses ni música?
No, sí que poses música,
sí,
i la ràdio.
Sí, poso la música i la ràdio, però bueno, ja, allà predomina el silenci.
La ràdio Sabadell.
Ja com...
Vinga, perquè també, nosaltres també volem tancar aquesta secció amb la Ivet Nadal, ja sabeu, doncs, també la nostra musa que ens acosta també la seva reflexió.
Bon dia, amigues i amics i família de Sabadell. La infància, aquell moment on aterrem, on ens arrelem, on sovint magnifiquem el que veiem, el paisatge, les descobertes, el moment dels somnis, de les il·lusions. També, si tenim una infància més dura, més trista, amb més dificultats, la normalitzem perquè és l'única vida que coneixem. Amb el temps, a mesura que ens anem fent grans, quan ens vinculem amb l'art, amb la poesia, amb la cançó, amb la pintura, l'escriptura, etc., sempre surt la infància. O quasi bé sempre. I l'enyorem. L'enyorem, enyorem els somnis i a vegades ens adonem també d'allò que havíem normalitzat, aquella part potser més fosca que potser una infància ha pogut tenir, l'analitzem i la intentem plasmar des d'uns ulls més madurs. Sempre penso que la infància ens dona aquest punt de l'àngel que amb un mateix ens guia, que ens ha orientat des de la desconeixença a vegades, des de les grans ganes de descobrir el món, com es diu a vegades literalment, menjar-se el món. I aquest àngel sempre, aquest nen o aquesta nena interior, sempre ens acaba salvant en moments més complicats al llarg de la vida. I res, acabo amb un poema que diu així: una tempesta, un cercle que creix, l'aire que es podreix, un piano de tecles negres, un cel que no sosté, una paret plena de retrats rebutjats, un riu que es desborda, un déu que no arriba a caure, el regne de la mort en un altar, un alè que no entela, una música que es queixa, un infant que plora d'amagat en el meu rostre. Una abraçada.
Una abraçada gegant també per doncs, a la nostra Ivet, que la veritat és que bonic. Ramiro,
sí,
quin
molt
poema.
Maco, sí. I diu una cosa que m'agrada molt, i és que parla d'uns sentiments que els vas arrossegant tota la vida. Jo penso que amb això té raó, perquè a vegades són sentiments que tens intuïtivament des del principi i necessites tota una vida per entendre'ls i donar-los forma. I es van repetint i van sortint constantment fins que agafen una forma que li dones la forma amb la teva sabidoria que necessites, també, és clar. Però a vegades és com l'arrel, no? Bé, dic jo.
Totalment.
Però trobo que el que diu té molta raó.
Té molta raó i va molt en sintonia amb una cita que vull que comparteixis
una cita
també per tancar...
Una cita del Rousseau, que el Rousseau, en el fons, va ser, crec, tu que ets filòsofa, ho saps més, Montse, va ser quasi bé el que va descobrir que el món de la infància era un valor en si, perquè fins en aquell moment ningú li havia donat importància al món, diríem, no cultural, sinó acultural, la idea de puresa de netedat, no? Que era la idea del bon salvatge i de l'infantesa. I ell deia això, en l'Emili, oi?
Sí, l'Emili.
Deia que existir per nosaltres és sentir. I diu, la nostra sensibilitat és anterior a la nostra intel·ligència. I hem... Ai, ara no sé què hi ha escrit. I tenim... hem tingut sempre sentiments abans que idees. O sigui que, en el fons, el que ens mou són uns sentiments primigenis i llavors amb les idees els anem donant forma.
Em penses, Montse, aquesta reflexió.
Va, aquest poema és seu, el poema que ens ha llegit, i és molt bonica la imatge final de l'infant que plora amb un racó del rostre de l'adult, no?
Sí.
I que, d'alguna manera, sempre l'infant ens acompanya. També és veritat que de totes les etapes de la vida, i això és molt maco, en les etapes de Piaget, no sé si els veu estudiar, les etapes pedagògiques, l'últim estatge on arriba l'infant és a la valoració ètica. És a dir, pot sentir, pot pensar, però només pot saber allò que és just o no, allò que és correcte o incorrecte, si fa l'evolució completa, i és l'última parada cognoscitiva. Per tant, la fi final no és ser artistes, no és pensar, no és sentir, és ser bones persones.
És ser bones persones, que és el que hauríem d'intentar cada dia, tots i totes. I també una altra cosa, Montse, i no trair, doncs això, aquest nen. Malgrat la infantesa que hagis tingut, bona o dolenta, quin nen petit que t'ha acompanyat, no?, i que quan et miris al mirall, l'última etapa de la teva vida, doncs...
I que aquest nen se senti protegit per tu, que sàpigues entendre'l i que entenguis també les pors i coses que et venen, no? Potser nosaltres tenim tics i coses de les infanteses i dir, no, ara ja no cal que pateixis, ara estàs amb mi, estàs en bones mans i no et passarà res. perquè abans no sabies què fer, però ara sí que estic jo aquí.
Jo utilitzo molt tota l'escriptura i qualsevol article i tal per
també, com a catarsi.
I per treure molta merda i per fer una mica de les pauses amb tot això.
Amb el teu passat.
Sí. Vull dir que sembla una mica que sí, dic el que vull, però també ho dic una maradona després, no llegint, que és allò per també per sanar una mica tot el que...
Veieu, la Marta deia, jo no sé si podré parlar d'aquests temes.
I mira com fa
està molt profund. Acabaré plorant. Acabaré plorant aquí. Faré teràpia.
Radioteràpia. Aquí fem...
Escriure i pintar això, que vas traient tots els dimonis de dintre, van sortint, els neteges, els hi dones forma, i un cop els veus els comprens, perquè si no estan per aquí donant voltes no saps ben bé ni el que tens per dintre. I un cop surt, pum, ho entens, i hi ha altra cosa.
Mariposa.
Mariposa.
I si no, doncs a caure i tornar doncs, a aixecar-te i així. La vida és així. Una abraçada a tots tres.
Molt bé.
Llarga vida a aquest imperi. D'aquí 15 dies ens retrobem parlant del silenci en aquesta societat plena de soroll. Amb vosaltres, que no calleu ni quan la Rocío tanca el micròfon.
Ni sota l'aigua.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Ens retrobem, doncs, el mes de març. Vindràs amb la Laura i un plaer també.
Molt bé. Moltes gràcies. Conegut,
que vagi molt bé. Molt bon dia.
Raquel, ja hi tornem a ser, no?
Ai, jo tenia moltes ganes. Saps? Els divendres m'agrada acabar i és una sort tenir doncs, aquest espai també en
és
aquesta
divertit,
emissora.
Al matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.